Anem a donar inici al plenari. En primer lloc, excusar l'il·lustríssima alcaldessa que avui està assistint a Barcelona al lliurament del Premi Prestigi en la categoria d'artesania concedit a la Fundació Artística Vilà. Des d'aquí els felicitem, alhora que també fem extensiu la felicitació a Joguines Bonifàs, que fa uns dies va rebre el Premi Establiments Centenaris i que el regidor de Comerç els va acompanyar també. Abans d'entrar també en matèria, també voldria mostrar l'agraïment a tots els vallencs i vallenques, així com a totes les entitats que han participat a la Marató aquest any, una mostra més de solidaritat que ha estat exemplar i voldria que quedés constància d'això. I ara passem al punt 1 de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte del dia 25 de novembre. Es pot aprovar? Sí? Molt bé. Anem a donar compte de les resolucions. Les resolucions d'alcaldia de la 551/19 a la 611/19, de la Junta de Govern Local de la sessió del 14 de novembre a la del 28 de novembre, de les regidories delegades de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la 13 a la 82, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la 12 a la 15, d'Afers Socials, de la 27 a la 36, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la 150 a la 177, ens donem per assabentats. Passem al punt número 3 de l'ordre del dia, que és el nomenament dels membres del patronat de la Fundació de les Festes Decennals de la Mare Déu de la Candela. Té la paraula el regidor Marquiala.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Tal com estipula l'article 17 dels Estatuts de la Fundació de les Festes Decennals de la Mare Déu de la Candela i d'acord també com sabeu, amb el nomenament de la nova corporació, fruit de les darreres eleccions municipals, doncs cal nomenar els que seran els nous patrons d'aquesta fundació, que a més encararan els propers anys els darrers preparatius i la realització de les properes festes decennals del 2021. I en aquest sentit, doncs, l'article 17 estableix aquest nomenament i el 18 el cessament dels patrons designats en l'anterior legislatura. En aquest sentit, només remarcar que respecte a la convocatòria hi va haver un petit canvi en el representant del grup municipal de Ciutadans i, per tant, passaríem a llegir el nom d'aquests representants. Per part de Junts per Valls, Marc Rosselló Pinyera, Sergi Iglesias Rius, Sergi Martínez Caro i jo mateix, Marc Ayala Vallvell. Per part d'Esquerra Republicana, Ramon Font Herrera, Jordi Cartanyà Benet. Per part del PSC, Albert Soriano Royes, Raimon Martí Bota. Per part de la CUP, Medí Cucurull Batet. I per part de Ciutadans, Maria José Ramírez Parejo.
Alguna intervenció? Es pot aprovar o... Es pot aprovar? Doncs ho donem per aprovat per unanimitat. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, que és l'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals. Té la paraula el senyor Francesc Javier Salat.
Bé, gràcies. Començaríem per aquesta, l'ordenança fiscal número 11. Recordar, com que ja ho hem debatut, seria l'aprovació definitiva. Recordar que estàvem en un model estancat, en un model que no creixia el reciclatge i la reducció de residus, per tant, calia innovar. Recordar que és una ordenança que és innovadora, trencadora, que afavoreix els que tenen consciència de problemàtica de residus, que els residus i la seva problemàtica afecta tot el planeta, i per tant aquesta ordenança té un objectiu o un sentit reduccionista que aboga per una fiscalitat ambiental positiva. Recordar també que estem, ho veiem aquests dies, estem en emergència climàtica, malgrat la cimera de Madrid. Recordar que no només a part de reutilitzar, de reciclar els residus, també hem de fer, i per això aboga aquesta ordenança, el fet de reduir, de minimitzar la posada en circuit de residus. Això afavoreix la disminució de gasos d'efecte hivernacle. Recordar també que vam aprovar una moció en aquest Ajuntament respecte a aquest tema. També recordar que la motivació ve donada per agents econòmics, el fet que la valorització dels residus, en especial dels residus no reciclables o reutilitzables, és a dir, allò que va incinerar, incrementa, a partir de l'any que ve incrementarà molt els costos, per tant, calia fer aquesta innovació en la línia de que qui més genera més ha de destruir, per tant, més costos ha d'assumir. I el que, després de parlar tant en comissió com en les comissions, sí que el fet de desestimar les al·legacions no implica que haguem de continuar parlant de cara a futurs exercicis, perquè recordar que la gestió, per exemple, del padró d'escombraries serà com a molt complex incorporar totes aquelles qüestions que es demanaven que s'incloessin pot ser un terra bastant important, per tant, amb el compromís aquest de no estimar-les, però sí que continuar parlant i veure en funció de com anem aquest exercici futur intentar assumir altres al·legacions. I després s'ha corregit alguna cosa de tipogràfic, on deia 4, havia de dir 3, o aquells articles, senyora Raïf, que recordava amb insistència el fet de corregir-ho, i alguna qüestió com adequar la normativa de privacitat de dades, que hi havia alguna frase incorrecta. Per tant, això és el que hem incorporat en aquest text final. Moltes gràcies.
Molt bé. També des de govern, el senyor Martí Barberà acabarà de fer l'explicació.
Sí, respecte als altres tres taxes o imposts, ordenances fiscals que van proposar modificar, recordem que això va ser el ple del 16 d'octubre de 2019, ha estat exposició pública, i com he dit el senyor Francesc Xavier Salat, que ja respost una sèrie d'al·legacions, doncs tenim una taxa que es va suprimir, que era la del transport públic de viatgers. Aquesta taxa, que recordem que el que volia és potenciar la mobilitat de la ciutadania, unir els barris, etcètera, etcètera, tota una sèrie de millores que creiem que eren interessants. No ha rebut cap al·legació per part de ningú, per tant entenem que tothom hi està d'acord en aquesta iniciativa del govern i que compartim i que és de consens, per tant aquesta tirarà endavant. Respecte a la modificació del gravamen de l'impost sobre béns immobles, en aquesta, que nosaltres proposàvem l'augment de l'IPC català, que era un 1,5, o almenys estimàvem nosaltres amb un 1,5, veurem com acaba, passava el gravamen de 0,931 a 0,945, es mantenia el de finques amb tram urbana, es mantenia el 0,40 el de IBI rústica i també es mantenia el de característiques especials amb un 1%, que en aquest cas no es dona el cas aquí al terme municipal de Valls. Respecte a aquesta modificació de l'impost, hem rebut diferents al·legacions, les que creiem que poden treballar-se, no pas estimar-se ara, i així ho hem comentat amb els grups, jo vam dir comissions, és el tema de que a les bonificacions a família nombrosa, hi va haver dos grups, en aquest cas el grup municipal del PSC i el grup municipal de la CUP, que van fer esment a intentar, des de punts amb aportacions diferents, però que aquestes bonificacions potser caldria un topall respecte als ingressos de renda que tinguin les famílies. No? Es va argumentar aquí al ple, no tenim temps d'aplicar-ho, això merita a partir de l'1 de gener, però agafem el compromís ferm de treballar-ho a partir del gener-febrer, una vegada hàgim acabat el pressupost, i treballar-ho per veure quins paràmetres, quin és el topall, veure una mica les característiques per prendre una decisió, intentarem que sigui consensuada, però almenys sí treballada conjuntament. En aquest sentit, també fer esment a una al·legació de la CUP, on parla de l'exempció per a les entitats sense ànim de lucre. Com diu l'informe de l'interventor, no surt a les ordenances, però per dret, per llei superior, en tenen dret. Vist els comentaris, el que ens comprometem és a fer arribar aquesta informació a les entitats sense ànim de lucre de la nostra ciutat perquè puguin decidir si volen aprofitar-se d'aquesta exempció a l'hora de pagar l'impost de béns immobles. De fet, ho havíem comentat i és un compromís que agafem com a govern. I l'altre, que era l'àmbit de l'eficiència energètica en els habitatges, on tenim potestat com a ajuntament, també ens proposem estudiar-ho, a veure com podem buscar la informació i buscar una mesura justa i correcta perquè aquestes bonificacions també puguin arribar a la ciutadania. Però ja els dic, en tot cas no acceptem les esmenes en aquest moment, però sí que ens comprometem en aquests tres àmbits a treballar-ho per les properes. Hi ha hagut altres al·legacions que no pertocaven a les ordenances que es tocaven i que ja saben que queden desestimades perquè no hi ha una aprovació inicial que les modifiqui. I l'últim que hi havia era l'ampliació de la bonificació del 95% de l'impost sobre béns i construccions, instal·lacions i obres, que aquest fet s'aplicava sobre totes les obres que hi havia dins el centre històric, a l'àmbit del centre històric definit per planejament urbanístic, i que proposàvem que s'apliqués d'igual manera a tots els elements que tenien vecil o eren vecil o vecin dins el terme municipal de Valls. Recordem que aquí teníem més de 400 elements que havia detectat el catàleg de béns i patrimoni i també el catàleg de masies i cases rurals. Per tant, aquesta també ha estat una modificació que no ha rebut al·legacions, que entenem que es creu que és positiva i que, per tant, també tirarà endavant en aquest cas sense respondre a cap al·legació. Per tant, no incorporem cap proposta, però sí el compromís de treballar-les per les futures ordenances del proper any.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Endavant, senyora.
Sí, gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bé, enguany, pel 2020, vostès ens proposen unes ordenances, una modificació de les ordenances fiscals, centrada, al nostre entendre, a banda del tema del transport de viatgers, que, com ha dit, nosaltres entenem que en ares a la millora del transport eficient, del medi ambient, etc., ens sembla correcte que es faci en aquest sentit, ens presenten dues ordenances, dues modificacions que creiem en les que hi hem d'incidir. Per un costat, l'impost de béns immobles, l'IBI, i per un altre costat, el tema de la recollida d'escombraries. Respecte a l'impost de béns immobles, vostès ens proposen per enguany un increment del tipus impositiu, passant-lo o posant-lo en el 0,945, que significa un increment de la pressió fiscal de l'1,52. Això sense comptar que es va demanar al cadastre que es fes una revisió cadastral, que si s'arribés a fer, suposaria una pressió fiscal d'un increment de la pressió fiscal del 4,56%. Per tant, hem passat del 2014 d'una pressió fiscal del 7,48% respecte al 2013, el 2015 es va incrementar amb el 9,83%, el 2016 amb el 6,68%, el 2017 amb el 9,32% i el 2018 amb el 0,94%. El 2019 no es va incrementar. I això, en termes, diguéssim, absoluts, es veu en el que ha recaptat l'Ajuntament durant aquests anys, en la diferència que ha recaptat. Per exemple, el 2014 l'Ajuntament tenia uns ingressos per IBI de 7.884.000 euros, mentre que el 2019 va tenir un increment de 9 milions d'euros. Per tant, un increment important que, evidentment, han pagat tots els vallencs i vallenques. És evident que els vallencs i vallenques hem anat pagant cada vegada més. I la pregunta és si del 2014 al 2019, que hi ha aquest salt, hem millorat substancialment els serveis, l'estat de la nostra ciutat, hem millorat la qualitat de vida en allò que és competent l'Ajuntament. La resposta, al nostre entendre, és que no. Ja vaig comentar en el ple d'aprovació inicial de les ordenances que seria interessant aprovar conjuntament ordenances i pressupost, perquè d'aquesta manera pots dimensionar la necessitat d'ingressos amb les despeses, tenint en compte també els ingressos que ens venen d'altres administracions. A l'Ajuntament de Valls això no ho aconseguim, no s'ha fet, no s'acostuma a fer. En fi, de tota manera hem volgut posar alguns exemples, o els hi posarem alguns exemples, de determinats temes que creiem que en els que es necessita una actuació important i que creiem que necessitaran recursos. Ens trobem davant nostre en grans reptes de ciutat, amb necessitats que faran imprescindible un lideratge decidit d'aquest govern municipal que no sabem veure i que necessitaran recursos, ja sigui per afrontar despesa corrent o per finançar les inversions que hem d'acabar o hem d'iniciar. I hem volgut fer-ne una memòria, com us deia abans, d'algunes de les actuacions en diferents àmbits. Només alguns exemples. Per exemple, la RAC, la residència de l'Alt del Camp. Està dins del grup de Servei Sant Roc, però és evident que si fem l'exercici o si estem fent l'exercici de valorar un canvi de la gestió del PIUS, haurem de plantejar-nos un canvi també en la RAC. I a ningú se li escapa que en la residència cal inversió i millorar les condicions de treball, fonamentalment de l'increment de plantilla, tenint en compte que els residents cada vegada són persones més dependents i, per tant, tot això vol dir diners que haurà de portar l'Ajuntament. I en l'àmbit sociosanitari no podem deixar de parlar precisament del socio. Crec que tots els que hem estat d'alguna vegada al socio sabem l'estat en què es troba. Per tant, no podem tirar la pilota endavant fins que es presenti l'oportunitat de que la Generalitat faci alguna intervenció a l'hospital que alliberi espai, permeti ampliar i dignificar l'espai del socio, sinó que hem de plantejar una actuació immediata. I això vol dir recursos. El centre històric. Per un costat, iniciar la regeneració urbanística, però també aplicar programes que signifiquin intervenció social, comunitària, comercial i de neteja i ordenació de l'espai públic. I això significa recursos. I el teixit comercial. Calen accions decidides per dinamitzar el nostre comerç, per tal de garantir no només la seva subsistència, sinó que agafi embranzida i que acabi sent o recuperant allò que havia estat fa anys, les botigues de la nostra ciutat de referència, no només pels ballancs, sinó també pels comarcans. I això sempre comporta abocar-hi recursos. Els hem posat alguns exemples, tan sols, però podríem parlar d'aquelles actuacions que estan iniciades i que s'hauran d'acabar. Per exemple, el Museu Casteller, Catxapes, la Muralla de Sant Antoni, la millora del polígon industrial i tants altres. I tot això vol dir diners. Seria interessant. Per tant, dèiem molta feina a fer i molts diners a destinar-hi. És per això que nosaltres, en aquesta ocasió, no hem presentat al·legacions de manera excepcional al tipus impositiu, tot i ser conscients de la pressió fiscal que hem anat patint els últims anys, de l'increment d'aquesta pressió fiscal que hem anat patint els últims anys. I no ho hem fet amb l'esperança que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció municipal, un pla de prioritats d'accions a emprendre, d'on destinaran els recursos que per un costat aportem la ciutadania a través dels impostos municipals, però també d'aquells que ens venen d'altres administracions. Evidentment, aquest pla ha d'anar més enllà de l'exercici 2020. No podem tenir una visió a curt termini. Volem, perquè creiem que Valls ho necessita, un pla d'acció pels propers 4 anys. Prioritzant tant les inversions com la millora dels serveis que es presten des de l'Ajuntament. Creiem que l'esforç dels ballencs i ballenques ha de tenir, per un costat, una torna, en el sentit de la millora de les seves condicions de vida, de l'espai públic, en definitiva de la ciutat, i sobretot ha de tenir un horitzó d'aquesta millora de la ciutat. Però el que sí que hem presentat al·legacions, i abans en feien referència als regidors, és, per un costat, a la bonificació de l'IBI de les famílies nombroses, que no ha estat acceptada, i per un altre costat, el de l'ordenança de recollida i gestió de residus municipals en aspectes que creiem que la podien millorar. Els dos regidors que s'hi han referit han dit que es podrien parlar de cara a altres exercicis. Bé, doncs, de cara a altres exercicis, el nostre grup també pot fer l'exercici de considerar el seu vot, en tot cas, d'abstenció o favorable. En aquest cas haurà de ser negatiu, perquè evidentment les nostres al·legacions no han tingut en compte. Però, diguem-ne, és un vot negatiu amb l'esperança de que presentin aquest pla d'actuació, que ens presentin aquestes prioritats, no només per l'any 2020, sinó en tot el mandat, perquè puguem saber que aquest esforç que fem els ciutadans i ciutadanes es veurà reflexat en una evident millora de la qualitat de vida dels ballencs i ballenques. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, per part de la CUP. Senyor Huguet, té la paraula.
Gràcies, bona tarda. Una vegada més hem de lamentar que no s'hagi produït el que per nosaltres és imprescindible, una revisió i una remodelació integral de les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Valls. Les ordenances fiscals són, conjuntament amb els pressupostos, les principals eines polítiques de què disposa una entitat municipal i diem que són eines polítiques perquè, al contrari del que heu pretès fer creure directament vosaltres o els governs que us han precedit, les ordenances i els pressupostos no són mers instruments tècnics. En ells s'hi plasma la voluntat política d'un equip de govern. Així doncs, en el vostre cas, com a mínim de moment, veiem una dinàmica continuista amb el que han anat fent els anteriors equips de govern. Una dinàmica allunyada del que per naltros hauria de ser les ordenances fiscals, una eina de redistribució de la riquesa. Tot i els canvis introduïts per les ordenances del 2020, que avui aprovem definitivament i que celebrem especialment pel que fa a la taxa d'escombraries. No veiem que la pel·lícula, en tot cas, hagi canviat gaire. Per aquest motiu, des del grup municipal de la CUP hem presentat un seguit d'al·legacions a les ordenances fiscals. Són al·legacions que es basen en les ordenances fiscals ja existents, tot i que per nosaltres, com hem comentat, caldria una revisió integral. Una revisió integral que passés per situar les persones al centre, fent que aquelles que més tenen, més paguin. Així doncs, us animem, de forma general, i abans d'entrar en el contingut concret de les nostres al·legacions, a treballar per introduir criteris de renda a totes les quotes, exempcions, bonificacions i subvencions que ho permetin. Sabem de sobres que la legalitat espanyola coarta la llibertat de les administracions locals i en aquest sentit ens trobareu sempre al vostre costat denunciant una legalitat injusta, però també sabem que existeixen alternatives, que hi ha molts ajuntaments que ja estan aplicant allò que defensem naltros i que, per tant, en moltes ocasions el que falta és voluntat política. Entrant en el contingut de les al·legacions, les dividirem en funció de l'ordenança concreta que proposem modificar. En primer lloc, parlarem de l'IBI. En aquesta, de l'IBI, fem una primera proposta que pretén igualar l'esforç que fa les grans superfícies de Valls, generalment grans empreses i multinacionals, amb el petit comerç. En aquest sentit, proposem establir un tipus de gravament més alt, el 10% superior d'IBI no residencial. És a dir, aquells establiments, empreses, comerços amb major superfície, que, com dèiem, generalment pertanyen a grans empreses o multinacionals. Tot i que la nostra al·legació proposem aquest 10%, creiem que caldria fer l'estudi amb dades concretes per adaptar, si fos necessari, el percentatge i assegurar-nos que només s'incrementi la quota de grans empreses. Sobre aquesta al·legació i en resposta a l'informe d'intervenció, desconeixem si no vam expressar correctament el sentit de la nostra al·legació o si realment la nostra proposta no és viable legalment. Però us demanaríem que reviseu l'article 72.4 del Real Decret 2/2004 on diu, i llegeixo textual, «Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer para los bienes inmuebles urbanos excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados, atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Dichos tipos solo podrán aplicarse como máximo el 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso tengan mayor valor catastral». Exactament aquest era el sentit de la nostra al·legació i per tant entenem que si la normativa no ha patit cap canvi, que no haguem trobat, sí que seria aplicable. La segona proposta relacionada amb l'IBI, proposem aplicar un criteri de renda a la bonificació relativa a les famílies nombroses. Com hem comentat abans, no creiem que les bonificacions universals ens podem trobar a persones o famílies amb rendes molt altes que estan rebent la mateixa bonificació que persones o famílies amb rendes baixes. Per aquest motiu, creiem que, a banda de l'actual criteri que ja es té en compte, el valor cadastral del domicili, també caldria incorporar un criteri relacionat amb la renda de la unitat de convivència. En la mateixa línia, proposem establir un topall de renda a partir de la qual les famílies nombroses no tinguin dret a aquesta bonificació. Seguint el que comentàvem abans, creiem que no té sentit que famílies amb unes rendes molt altes vegin disminuïda la seva quota d'IBI. Tercera proposta relacionada amb l'IBI. Proposàvem incorporar una bonificació relativa a les famílies monoparentals. Tal com ha recomanat en reiterades ocasions el síndic de Greuges, per exemple, el seu informe sobre la fiscalitat municipal a Catalunya d'octubre del 2019 o les seves actuacions d'ofici 2864/2011 o la 23/2017, cal equiparar les famílies monoparentals amb les nombroses pel que fa als seus beneficis fiscals. L'informe d'intervenció diu que aquesta proposta no és vàlida i té raó. La bonificació que proposàvem no és aplicable. Tot i així, estudiant els casos dels ajuntaments que han equiparat els drets de les famílies monoparentals amb els de les famílies nombroses en matèria d'IBI, veiem que ho han fet a través de subvencions que supleixin aquesta bonificació. És a dir, subvencions amb unes bases específiques que les assimilin amb la bonificació per a les famílies nombroses. És el cas dels ajuntaments de Barcelona, Tarragona, Olesa de Montserrat, entre molts d'altres. Us animem a estudiar-ho per poder-ho implementar tan aviat com sigui possible. Quarta proposta relacionada amb l'IBI. La llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre estableix que estaran exempts de l'IBI els béns dels que siguin titulars en els termes previstos a la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats sense finalitat lucrativa. Així doncs, el que proposem és incloure aquesta informació a l'ordenança fiscal reguladora a l'Ajuntament de Valls. Aquesta mesura no afectaria els ingressos que percep l'Ajuntament, ja que l'exempció a la que fa referència ja existeix. Simplement proposem incorporar-la al redactat de l'ordenança per oferir més informació a les entitats sense finalitat lucrativa establertes a Valls. Tot i que l'informe d'intervenció també diu que no és possible aplicar aquesta proposta, hem trobat alguns ajuntaments que l'estan aplicant sense la voluntat d'entrar en un debat jurídic, que no ens correspon ni volem. Creiem que l'article 62.2, l'apartat B del Reial Decret 2/2004, sí que recull aquesta exempció al text i trobem que diu no estaran exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra apartat B, cuando están afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación a alguno de los supuestos de exención previstos en la ley 49/2002 de 23 de desembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Més enllà d'aquesta puntualització, agraïm a l'equip de govern la voluntat que han mostrat per informar a les possibles entitats afectades a aquesta exempció. Cinquena i darrera proposta relacionada amb l'IBI. Proposem incorporar una bonificació a l'eficiència energètica. Com heu demostrat amb la modificació de la taxa d'escombraries, les ordenances també poden ser eina de promoció de l'eficiència energètica. Així doncs, el que proposem és aplicar una rebaixa al tipus marginal de l'IBI en funció de la qualificació energètica dels habitatges. Una vegada més, aquesta mesura s'hauria d'acompanyar d'un criteri de renda que garanteix una ordenança progressiva. Passem a les al·legacions relacionades amb l'impost sobre activitats econòmiques, l'IAE, que tot i saber que no s'acceptaran perquè és una ordenança que no es modifica aquest exercici, creiem important oferir el posicionament de la CUP. En primer lloc, som coneixedors que l'IAE és un impost que per la seva naturalesa afecta les grans empreses, ja que n'estan exemptes aquelles que amb un import net de la xifra de negocis inferiors a 1 milió d'euros. Tenint en compte això, creiem que cal modificar el VLE que determina les categories de l'impost sobre activitats econòmiques. El VLE és el document que determina en funció del carrer on s'ubiqui l'empresa quin coeficient se li aplica i, per tant, si la quantitat a pagar serà major o menor. Creiem que cal aprofitar les possibilitats que ofereix aquest impost i especialment el VLE per fer-ne una remodelació integral. La sensació que ens queda després d'haver-lo examinat és que ara mateix els coeficients més alts se situen a les zones de concentració de negocis o eixos comercials de Valls. Creiem que el VLE hauria de servir per establir una progressivitat en l'esforç fiscal que fan les empreses, fins i tot aquelles que superen el 1 milió d'euros d'import net de la xifra de negocis. Així us proposem fer un estudi que determini a quines zones o carrers es concentren les grans empreses, les multinacionals, i aplicar un coeficient més alt a aquests carrers. Segona proposta relacionada amb l'IAE. De la mateixa forma que abans proposàvem incloure al redactat de l'IBI una exempció que recull una llei diferent a la reguladora de les hisendes locals, en el cas de l'IAE, la llei 20/1990 de 19 de desembre sobre el règim fiscal de les cooperatives determina que les cooperatives protegides gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota. Us proposem afegir aquesta informació al redactat també. Tercera proposta relacionada amb l'IAE. Com hem comentat abans, l'IAE afecta empreses d'una mida determinada a partir d'1 milió d'euros. Per aquest motiu, i tenint en compte que aquestes empreses generalment tenen una capacitat d'inversió més elevada que les empreses petites, considerem fonamental aplicar criteris ecològics a aquesta ordenança. Així doncs, proposem incorporar una bonificació per a aquelles empreses que produeixin energia a partir d'instal·lacions per l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració. Les grans empreses, que generalment són les que pel propi volum més contaminen, s'han de corresponsabilitzar de la crisi climàtica i en aquesta línia cal potenciar que les empreses produeixen la seva pròpia energia, ja sigui, com hem comentat, a través d'instal·lacions per l'aprofitament d'energies renovables o a través de sistemes de cogeneració. I la quarta i darrera proposta relacionada amb l'IAE té una línia similar a l'anterior. Les grans empreses, pel volum de treballadors i treballadores que tenen, i especialment aquelles ubicades al polígon, ocasionen molts desplaçaments en vehicles privats. Per aquest motiu, volem contribuir a la creació de plans de transport que pretenguin reduir el consum d'energia i les emissions causades per aquests desplaçaments. Proposem, doncs, bonificar aquelles empreses que desenvolupin aquests plans de transport. Passem a les taxes d'escombraries, aigua i llars d'infants. Al principi de la intervenció comentàvem que la legalitat espanyola ofereix resistència, tot i que existeixen possibilitats pel que fa a la progressió en les ordenances fiscals. No és el cas de les taxes. La legalitat vigent permet establir-hi criteris de renda i creiem que no podem desaprofitar l'oportunitat d'aplicar-los. Una vegada més, qui més té, més ha de pagar. I, evidentment, qui menys té, menys ha de pagar. La nostra proposta, doncs, és incorporar criteris de renda a l'hora de fer el càlcul d'aquestes taxes, acompanyats d'altres criteris en funció de la taxa concreta que tractem. En el cas de les escombraries ja tenim altres criteris d'eficiència ecològica. En el cas de l'aigua i les llars d'infants, caldria valorar quins altres criteris es podrien tenir en compte. Aprofitem que parlem de la taxa d'escombraries per fer dues al·legacions concretes a la modificació que avui aprovem definitivament. Creiem que els incentius fiscals per la realització de la recollida selectiva per ús freqüent de la deixalleria i per l'autocompostatge s'haurien d'aplicar també als comerços, empreses, indústries i seus socials d'entitats. Si l'objectiu de la nova taxa és premiar aquelles persones que vetllen pel medi ambient, aquests incentius fiscals també s'haurien d'aplicar a les empreses i entitats. A elles també cal fer pedagogia ambiental. I en últim comentari sobre la taxa d'escombraries, des de la CUP seguim apostant pel porta a porta al barri antic. Si un dels objectius de la nova ordenança és incrementar el percentatge de recollida selectiva, s'ha demostrat sobradament que el porta a porta compleix amb aquest objectiu. Al Berguedà, per exemple, els 12 pobles que fa un any van implementar aquest sistema han incrementat el percentatge de recollida d'un 31% a un 83%. Per últim, proposem modificar un seguit de taxes. La taxa de serveis culturals, la taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals i la taxa per servei d'ús d'educació física i piscina. Totes aquestes modificacions amb l'objectiu d'afavorir l'associacionisme a Valls. Fins aquí la visió de la CUP de la influència i la incidència que tenen les ordenances en el dia a dia de la política i les al·legacions que hem presentat per posar la vida de les persones al centre més que al capital. Sí que ens agradaria fer un últim comentari en relació a la resposta que ha donat l'equip de govern a algunes al·legacions. Creiem que algunes vegades us refugieu, ja sigui per comoditat o perquè ideològicament ja us va bé mantenir les coses com estan, en els informes d'intervenció per no aplicar canvis que per nosaltres són polítics. I són polítics en tant que existeixen alternatives que poden ajudar a superar les limitacions de la legalitat actual, com hem demostrat en el cas, per exemple, de l'equiparació dels drets de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses en el tema de l'IBI. Volem valorar la capacitat de diàleg d'aquest equip de govern, les ganes d'analitzar les al·legacions i la voluntat expressada d'incorporar algunes de les propostes llargament reivindicades per la CUP de cara a les ordenances del 2021, tenint en compte que acaba sent voluntat política la seva aplicació. Per això ens abstindrem a la votació. Però, si ens ho permeteu, també demanem a l'equip de govern deixar de posar l'excusa de les restriccions en l'aplicació de la llei i buscar solucions alternatives per superar les traves administratives que la llei ens imposa. Ens cal molt d'enginy i creativitat administrativa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. No hi ha més intervencions. Hi ha alguna resposta? Senyor Martí Barberà.
Bé, no és per entrar al debat, agrair al grup municipal socialistes aquest fet de no fer esmena al tipus, diguem-ho així, i agafem el compromís. Quan ha dit un projecte de 4 anys, tenim un acord de govern escrit, que jo diria que ens podem seure, mirar d'aquell acord en què estem d'acord i que caldria incorporar i parlar-ne, està claríssim. No vol dir que assumim el que ens digui, però treballar-ho i mirar-ho no hi ha cap problema en aquest sentit. I respecte a la CUP, agrair la seva extensió, esperar que puguem modificar moltes d'aquestes coses i buscar l'enginy. Nosaltres, els informes d'intervenció són els informes de les persones d'aquí a l'Ajuntament, però que totes elles sempre estan obertes a que si hi ha alternatives o possibilitats en altres àmbits es puguin treballar i es puguin incorporar aquí. I també agrair el fet de la transparència, en el sentit de dir que hi ha al·legacions que saben que no podem aprovar perquè no han estat modificades inicialment, però que vostès ho fan servir per exposar el seu posicionament. Per tant, agrair també aquest posicionament realista de no semblar que ho desestimem tot, però no totes, perquè algunes ja no les podem ni estimar. Per tant, agrair la seva posició i esperar doncs poder treballar aquest any que ve tota una sèrie de modificacions, almenys treballar-les, després arribarem a consensos o no, però almenys treballar-les i posar dades damunt de la taula i treballar-ho en aquest sentit.
Moltes gràcies. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Tots a vots a favor, 4 en contra, 4 abstencions.
Molt bé, moltes gràcies a tots. Queden aprovades definitivament les ordenances i passem al següent punt de l'ordre del dia de governació, que és l'entrega medalla de bronze per 10 anys de servei a diversos agents de la policia local. Té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Moltes gràcies. En data 6 de novembre del 2019 vam presentar instància 5 agents de la policia, el José Marín Marín, el Daniel Julián Molins, el David Pascual García, el Daniel Bonet Serra, el Juan Antonio Aguilar Benito, tots ells agents de la policia local, on sol·licitaven rebre la condecoració corresponent als 10 anys de servei a l'Ajuntament de Valls. Atès la llei 16.1991 de 10 de juliol reguladora de les policies locals, en el seu títol 5è i el capítol 4, referent a les distincions i les recompenses, l'article 45 remet als reglaments específics dels cossos de la policia per l'atorgament d'aquestes distincions. Vist el reglament intern del cos de la policia local de Valls, en el seu article 24, lletra C, s'estableix que per 10 anys de servei correspon una medalla de bronze i també recull que les condecoracions seran otorgades pel ple municipal. Per tot això és que s'ha proposat al ple de l'Ajuntament acordar l'entrega d'una medalla de bronze amb motiu del compliment dels 10 anys de servei a l'Ajuntament de Valls com a agents de la policia local els que així ho han sol·licitat.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Javier Inglés, té la paraula.
Davant del reconeixement que anem a fer avui de la tasca dels 10 anys de servei dels agents de policia local, ens sembla molt encertat que en un ple de l'Ajuntament puguem fer aquest tipus de reconeixement cap a la policia. Però també creiem que el podríem fer cap als serveis de neteja, cap al de consergeria, cap als tècnics dels diferents departaments, de la tasca que fan els agents socials que tenen la nostra ciutadania més vulnerable, vaja, de totes les treballadores servidores públiques. El que no acabem d'entendre ni tampoc volem potenciar és que tinguem personal de primera i personal de segona, tot i tenir convenis laborals diferents. Per la CUP caldria unificar aquests reconeixements a tots els treballadors públics i deixar de fer diferències. Per aquest motiu, la CUP s'abstindrà en aquest punt.
Doncs, si no hi ha cap més intervenció, passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 17 vots a favor i 4 abstencions.
3 abstencions, sí. Molt bé, queda aprovat el punt i passem a Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, el punt 6è de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del Pla de Verificació d'Activitats Sotmeses a Comunicació Prèvia i Declaració Responsable pel període 2020-2023. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Bona tarda, gràcies. L'entrada en vigor de la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l'impuls de l'activitat econòmica recolzada per altres directives prèvies del Parlament Europeu ha comportat un seguit de canvis transcendentals en la regulació dels règims d'intervenció de les activitats. En aquest sentit, l'objecte de la norma inclou l'impuls de l'activitat econòmica mitjançant la supressió o reducció dels tràmits administratius per iniciar una activitat econòmica i l'agilització i simplificació de l'activitat administrativa sota el principi de mínima intervenció possible i reducció de terminis, tot establint un control posterior per part de les administracions públiques, les quals han d'aprovar anualment plans d'inspecció i control d'activitats econòmiques per afrontar les tasques de control expost a què obliga la llei. Per tant, la intervenció administrativa que fins ara es duia a terme abans que s'implantés l'activitat, amb l'examen i l'aprovació del projecte, ara s'efectua un cop l'activitat s'ha implantat i ha començat a funcionar, és a dir, mitjançant inspeccions o actuacions de verificació. Així doncs, l'Ajuntament de Valls ha de tenir aprovat un pla per a la inspecció i control de les activitats econòmiques del seu municipi i en concret per a les activitats que estan sotmeses als règims de comunicació prèvia i de declaració responsable, les quals representen el 91% de les activitats actualment censades. L'objectiu del pla de verificació és organitzar, periodificar, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació del compliment de la normativa aplicable en les activitats i els establiments subjectes als règims de declaració responsable i comunicació prèvia. El pla de verificació d'activitats que avui portem a ple, d'activitats sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable pel període 2020-2023, ha estat elaborat pels serveis tècnics jurídics del Departament Municipal d'Activitats d'acord amb les dades que consten al gestor d'informació d'activitats. Per tant, proposem al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar provisionalment el pla de verificació d'activitats sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable del municipi de Valls pel període 2020-2023. Segon, sotmetre informació pública a l'expedient per un termini de 30 dies, a efecte de presentar al·legacions i suggeriments mitjançant la inserció dels anuncis que corresponen. I tercer, disposar que en cas de no presentar-se cap al·legació o suggeriment durant el termini d'informació pública, el reglament esdevingui aprovat definitivament. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció?
Sí, gràcies. Bé, avançar-los i que nosaltres ens abstindrem a aquest punt. No perquè, evidentment, no estiguem d'acord en què es faci aquest pla. Entenem que és un acte pràcticament reglat que s'ha de fer per poder doncs, seguir amb la tramitació de les llicències d'activitats i, per tant, entenem que s'ha de fer. Però entenem que si hi ha una llei que és del 2015 que l'obligava a fer, entenem que fa ja 6 mesos que aquest govern està governant i que, a més, bona part d'aquest govern, jo conto com a mínim 6 regidors, a més de la senyora Ferrer, ja venien del mandat anterior i d'altres mandats, bé, doncs l'obligació d'aprovar-lo, que va dir la regidora en la comissió, que havia de ser d'urgència perquè doncs se'ns acabava el termini, creiem que això ja s'havia d'haver previst en el mandat passat i en tot cas durant aquests 6 mesos haver-ho portat a comissió i també a plenari dins el termini que corresponia i a més, com s'havia fet d'altres vegades, en el cas de reglaments i de plans que són molt tècnics, i realment són molt tècnics, fins i tot poder comptar doncs, amb l'assessorament d'un tècnic municipal a la comissió perquè ens expliqués com funcionarà aquest pla, quines incidències tindrà, quines conseqüències per la ciutadania, en definitiva, donar un coneixement d'un àmbit que és molt tècnic a uns regidors que per la nostra dedicació doncs, no tenim aquest coneixement. I per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra, de la CUP. Senyora Huguet.
Sí. Puc fer explicació de vot o podem també nosaltres amb la mateixa línia? Ens abstindrem en l'aprovació d'aquest pla de verificació d'activitats perquè tot i ser un document molt tècnic, no?, i molt reglamentari, ha estat com un pla treballat de manera interna. L'oposició no hem estat partícips en cap moment, més que la comunicació que se'ns va dir a la comissió informativa. Per tant, nosaltres també ens abstindrem.
Moltes gràcies per part de Ciutadans. Senyor Leiz.
En la misma línea, por falta de conocimiento sobre el documento que se va a aprobar y a ser tan técnico y no haber participado de él, nuestro sentido de voto también irá en la línea de la abstención.
Molt bé, doncs passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Tots vots a favor i 8 abstencions.
Molt bé, doncs queda aprovat també. Passem a l'apartat de mocions, al punt 7è de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP per denunciar la repressió, per condemnar la brutalitat policial i per la llibertat dels presos polítics. Quan vulguin poden...
Bona tarda. Bé, en els darrers anys, abans i després del referèndum d'octubre del 2017, han sigut nombroses les crides que s'han produït des de les institucions catalanes i des de la societat civil per demanar a l'Estat que es negociï una solució pactada que resolgui el conflicte de l'única manera possible, amb l'exercici del dret a l'autodeterminació per part del poble català. Davant les successives propostes, el govern de l'Estat, sigui del PP o del PSOE, només han respost d'una manera, amb violència, repressió i la persecució de l'independentisme. L'Estat espanyol va començar una gran onada repressiva contra l'independentisme amb l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Aquestes detencions s'hi van sumar la detenció de 7 membres del govern, que després de gairebé 2 anys de pressió preventiva i un judici sense garanties, han estat condemnats a entre 9 i 13 anys de presó. A banda, altres membres del govern de la Generalitat, com el president Carles Puigdemont i altres consellers, van haver-se d'exiliar per evitar la presó de la mateixa manera que ho van haver de fer diputats, com l'Anna Gabriel, Marta Rovira, activistes com Adrià Carrasco o el raper Baltònic i l'activista Tamara Carrasco, que després de ser detinguda sota les ordres d'una operació antiterrorista orquestrada per l'Audiència Nacional. El 23 de setembre ens vam llevar un cop més amb la notícia d'una operació repressiva contra el moviment independentista català, en la que 9 persones, membres del CDR, van ser detingudes, empresonades i tractades com a terroristes. Les darreres setmanes hem pogut veure com els excessos i les males pràctiques policials han causat més de 600 ferits. Amb tot això, hem pogut veure, a més, la connivència de les forces policials amb els feixistes organitzats que han volgut sembrar el terror apallissant independentistes, amb la total passivitat dels Mossos d'Esquadra. Som conscients que una moció d'aquesta temàtica no és el primer cop que es presenta i, malauradament, creiem que no serà la darrera. Mentre els nostres polítics continuïn privats de llibertat i a la presó, mentre duri la repressió de l'Estat, mentre els nostres jovents i les nostres àvies continuïn al carrer, concentrant-se semanalment, manifestant-se i plantant cara a la repressió que patim a Catalunya, mentre es continuï detenint persones pel sol fet de manifestar-se i mobilitzar-se, perseguint i criminalitzant les independentistes, nosaltres seguirem presentant aquestes mocions. Perquè ni oblidem els presos i les preses polítiques, ni els represaliats, ni a les exiliades, ni deixarem de plantar cara al feixisme, ni de lluitar per la llibertat dels Països Catalans.
Moltes gràcies. Anem a fer els posicionaments dels diferents grups. Per part de Junts per Catalunya té la paraula el senyor Marc Ayala.
Molt bé, moltes gràcies. Abans de començar, agrair al grup municipal de la CUP que ens hagi permès o hagi acceptat la nostra petició de poder votar alguns dels acords de manera separada i, per tant, doncs, traslladar-vos el nostre agraïment. De fet, en aquest sentit, en un sentit molt similar al d'aquesta moció, fa un parell de plens vam presentar al nostre grup municipal i votar també en aquest consistori una moció que anaven en el mateix sentit. Des de Junts per Avall volem reafirmar, com hem fet habitualment, el nostre compromís amb el moment que viu el país, exigint, també ho hem fet infinitat de vegades, la immediata llibertat dels nostres presos i preses polítiques i el retorn també de tots els exiliats i exiliades, condemnats uns i altres de manera injusta i indecent per haver permès que s'exercís el vot popular o el dret al debat parlamentari, per exemple. Llibertat també per tots els empresonats fruit de la situació que viu el país, no únicament els nostres representants legítims, sinó també tots aquells represaliats, molts d'ells anònims o desconeguts, que sobretot arran de les protestes i manifestacions, especialment després de la publicació de la sentència, doncs han patit aquesta situació. En definitiva, el que seria un punt i final a tota forma de repressió. I també manifestar, com també hem fet amb anterioritat, doncs, la nostra exigència respecte al que creiem que han de ser comportaments exemplars per part dels cossos de seguretat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, jo mateix faré el posicionament. En primer lloc, també agrair-los que es pugui fer votació separada dels punts 1, 2, 3, 5 i 7 per una banda i 4 i 6 per una altra. De fet, com ja s'ha dit, en aquest Ajuntament ja ens van posicionar donant suport a les mobilitzacions i en contra de les actuacions repressives, tant judicials com policials. Considerem totalment intolerables els 100 anys de presó, que només poden respondre a una voluntat de venjança emmascarada en una sentència contra el moviment independentista. Volem destacar el nostre suport i complicitat amb el majoritari moviment de rebuig a la sentència que es va realitzar per tot el territori d'una forma ferma i contundent. La llibertat d'expressió no pot ser ni perseguida ni criminalitzada i molt menys reprimida amb una força desmesurada. Per això el nostre vot serà favorable en els punts 1, 2, 3 i 5. En quant al punt 4, hauríem preferit diferenciar els responsables dels Mossos als dels cossos policials de l'Estat espanyol. En tot, creiem que sempre cal revisar l'actuació de les forces de seguretat i per aquest motiu ens abstindrem en aquest punt. I en referència al punt 6è, pensem que cal fer un replantejament de les unitats de la Brigada Mòbil i les ARRO dels Mossos d'Esquadra, perquè les imatges que vam poder veure el passat mes d'octubre no ens van agradar. Cal redefinir protocols d'actuació i posar en marxa mesures de transparència en les actuacions, com la recentment aprovada pel Parlament sobre la millor identificació dels antidisturbis, amb la retolació, el casc, l'esquena i el pit, amb una numeració més curta i molt més fàcil de recordar. Evidentment, cal investigar tots els casos de mala praxis i depurar responsabilitats. Estem totalment d'acord. Però el que no compartim amb vostès és la dissolució d'aquests cossos, perquè creiem que un cos o altre hi ha d'haver repensat, però hi ha d'haver. Per això, en aquest punt, també ens abstindrem. Per part del PSC hi ha intervenció, explicació de vot, o per part de Ciutadans té la paraula.
Cuando en este salón de pleno se dice de forma tan contundente que el pueblo de Cataluña quiere hacer efectivo su derecho de autodeterminación, me permito recordarles que el pueblo de Cataluña somos todos. Aquellos que exigen la independencia y aquellos que queremos seguir siendo catalanes y españoles. Se ha recordado por parte de la CUP la culminación del ejercicio del derecho de autodeterminación en el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017. Referéndum que parece no olvidar que fue celebrado sin ningún tipo de garantía legal. También parecemos olvidar que de forma sistemática, en las últimas elecciones autonómicas de diciembre de 2017 y generales de abril y noviembre de 2019, todas ellas convocadas de forma legal, los partidos que se declaran abiertamente en favor de la independencia, es decir, Junts per Cat, Esquerra Republicana y la CUP, nunca han conseguido una mayoría en votos que avale la vía unilateral. Todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades y nuestro voto vale lo mismo, no más o menos, según la opción que se escoja. Y esto es algo que deberían recordar las personas ahora en el Gobierno de Cataluña, ya que si están en el Gobierno es porque el sistema electoral actual así lo ha decidido. Una opción, la independentista, que habiendo conseguido solo un 47,5% de los votos, tienen la mayoría en el Parlamento, ocupando más del 52% de los escaños. Y una vez en el Gobierno han olvidado que deben gobernar para todos. La CUP ha enumerado en su moción las detenciones de los que por aquel entonces eran los líderes de la ANC y Òmnium Cultural y de los máximos representantes del Gobierno de Cataluña que de forma unilateral declararon la independencia aquel 27 de octubre de 2017. También la de los miembros de los CDRs que el pasado mes de octubre sembraron el caos en las principales capitales catalanas. Las imágenes que todos vimos hablan por sí solas, por más que aquí se insista en demonizar la actuación de los cuerpos de seguridad. Se produjeron graves atentados contra la seguridad pública, cuando la seguridad es imprescindible para que los ciudadanos gocen en libertad de sus derechos. Y recordemos que se trataba de grupos violentos, organizados, que atacaban de forma sistemática la seguridad pública con intención de herir a los agentes desplegados. El Cuerpo de Mossos de Escuadra tiene el cometido, junto al Cuerpo Nacional de la Policía, la Guardia Civil y las policías locales, de mantener la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña. Una misión de la máxima trascendencia, dado que la seguridad pública es imprescindible para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que reconoce nuestra Constitución. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido y continuaremos defendiendo que la violencia nunca es método en democracia para alcanzar objetivos políticos. El pueblo es libre de estar en desacuerdo con la ley, pero no es libre de desobedecerla. Con la presentación de esta moción por parte de la CUP, dejamos de nuevo constancia de todo nuestro apoyo y gratitud a todos los cuerpos de seguridad por la labor que realizan garantizando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes. Nuestro voto ante esta moción será en contra. Gracias.
Una intervención más. ¿No? Pasamos a votación. Sí. Votaríamos primero el punto 1, 2, 3, 5 y 7.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Sí. 15 votos a favor y 5 en contra.
Molt bé, ahora pasaríamos a votar el punto número 4.
¿Votos a favor? No, es que no se contó todavía.
Torneu a aixecar porque sí, sí. Com que hi ha vots.
Vamos a ver. ¿Vots en contra? Abstencions. Set vots a favor, 5 en contra i 8 abstencions.
Perfecte, i ara passaríem a votar el punt número 6.
Vots a favor. ¿Vots en contra? ¿Abstencions? Tres vots a favor, cinc en contra, dos abstencions.
Per tant, quedaria la moció aprovada en el seu punt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 i quedaria rebutjada en el punt 6. Ho he dit bé, senyor secretari? Acabi de fer els comptes, que avui l'hem posat una mica així, sí, no? Vale. Sí. Però en principi el punt número 4 hi ha més vots favorables que negatius. Per tant, queda aprovat, en canvi el punt 6 hi ha més vots contraris que... Molt bé. Perfecte, doncs passaríem al punt següent de l'ordre del dia, que seria la moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport de Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà. Tenen la paraula quan vulguin.
Moltes gràcies. Sí? Amb la moció que presentem avui volem solidaritzar-nos amb el poble kurd, un poble que ha estat menystingut i brutalment represaliat. Un poble a qui van prohibir la seva llengua i la seva cultura durant dècades i, malgrat tot, segueix reclamant els seus drets culturals i polítics. I ens solidaritzem, sobretot, amb les dones kurdes, que van unir-se en un moviment de lluita contra el seu poble, confrontant les expectatives tradicionals de gènere i redefinint el paper de les dones en els conflictes. Les tropes IPJ, internacionalment conegudes com un exemple d'assoliment femení en una regió on les dones han estat fortament reprimides. A principis d'octubre del 2019, l'estat turc, saltant-se totes les normes del dret internacional, ha començat a perpetrar atacs militars contra el Kurdistan occidental i una campanya de bombardejos indiscriminats que estan provocant un preocupant nombre de morts i ferits entre la població civil. A més, el Comitè Internacional de Rescat estima que aquesta operació de l'estat turc, autoanomenada Font de Pau,
pot provocar més de 300.000 refugiats i més de 5 milions de persones civils es troben amenaçades pel terror de la guerra perpetrada per l'estat turc. En les darreres setmanes, diversos estats europeus com Alemanya, els Països Baixos, Suècia o Finlàndia han aprovat resolucions on rebutgen aquests atacs i la violació de la legislació internacional que suposen, a més d'impulsar embargaments d'armament al govern turc. En canvi, l'estat espanyol no només continua subministrant armament per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia suport públic a aquesta ofensiva militar de l'estat turc. A més, recentment el president en funcions Pedro Sánchez s'ha reunit amb el president turc Recep Tayyip Erdogan, que ha mostrat, en paraules del comunicat emès per la Moncloa, el seu agraïment a Espanya i l'oportunitat d'estrènyer les relacions entre els dos països en el terreny econòmic. L'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm calcula que en els darrers anys l'estat espanyol ha venut armament a Turquia per un valor de més de 729 milions d'euros. El nostre municipi i la societat catalana es caracteritzen per valors com la no violència a l'hora d'afrontar els conflictes, així com una profunda aposta per la pau i per rebutjar la guerra com a forma d'abordar les tensions i els interessos de caire polític. I és per això que avui condemnem la implicació d'Espanya en aquesta barbària, implicació que es dona per les relacions que té amb Turquia i gràcies a la venda d'armament, on cal recordar que Turquia era el segon comprador d'armes espanyoles.
Moltes gràcies. Per part de JxCat no hi ha intervenció, per part d'Esquerra Republicana Compromís per Valls, jo mateix. Nosaltres estem d'acord en tots els punts i en el redactat i exposició de motius de la moció. De fet, el 14 d'abril del 2003, l'aleshores portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, en Josep Huguet, ja presentava una proposta de resolució que posava de manifest la necessitat que s'instaurés un règim democràtic que respongui a la pluralitat de la zona, que reconegui el dret d'autodeterminació del poble kurd, tot rebutjant les interferències de Síria, Iran i especialment de Turquia. Han passat molts anys, però malauradament la situació d'opressió al carrer pel poble kurd no ha variat. I com a demòcrates no podem tolerar la invasió per part de l'exèrcit turc de la regió de Rojava. I cal reclamar a l'estat espanyol que no sigui còmplice d'aquesta vulneració de drets humans. Per tot això doncs, donarem suport a la moció. Per part del PSC.
Sí. Moltes gràcies i bona tarda a tots i a totes. Ens porten vostès una moció sobre un tema que no és específicament de Valls, que no implica una millora de la situació dels valencs i valenques, que és al final cap el que venim a fer aquí. Com ja és d'acostumar en el vostre grup municipal, perquè de moment Rojava no forma part del nostre municipi. Tanmateix, en primer lloc avanço que ens abstindrem en aquesta moció, perquè tot i estar d'acord en el fons de la moció, en la necessitat d'oposar-nos a l'ofensiva turca al territori turc, hi ha matisos d'aquesta moció que ens grinyolen i que volem aclarir. Vostès diuen que l'estat espanyol no només continua subministrant armament per perpetrar aquests atacs, sinó que a més ha mostrat a través de la seva diplomàcia suport públic a aquesta ofensiva militar de l'estat turc. Doncs anem a veure què realment s'ha dit en aquesta matèria. El 9 d'octubre del 2019, Federica Mogherini, llavors cap de la diplomàcia europea, va demanar l'immediat cessament dels hostilitats perquè la Unió Europea no... perquè, i cito textualment, la Unió Europea no respectarà aquelles activitats que no respectin els drets de les poblacions locals. Com sabem, si parla Federica Mogherini, també parla en nom de l'estat espanyol. El govern espanyol, el 15 d'octubre del 2019, en un comunicat públic, ja va anunciar la paralització de la venda d'armes rebutjant l'actuació de Turquia. El 23 d'octubre del 2019, el Parlament Europeu va aprovar per unanimitat una resolució de condemna ferma de la incursió de Turquia al territori del Kurdistan Occidental, fent efectiva, per tant, l'oposició d'Espanya en boca dels nostres eurodiputats i eurodiputades. En aquesta també demana, entre altres coses, i cito textualment, que la Unió Europea i els Estats membres exerceixin una màxima pressió política, diplomàtica i econòmica sobre Turquia per forçar a posar fi a la invasió a Síria i retirar les seves tropes. En segon lloc, parlen de la venda i subministrament d'armament a Turquia. Doncs anem a veure què és el que realment està passant respecte a aquesta matèria. El Consell de Ministres d'Exteriors de la Unió Europea, de forma unànime, el 14 d'octubre del 2019, tal com s'exposen en les conclusions públiques del mateix, van acordar la restricció de la venda d'armament a l'exèrcit turc, així com l'aplicació de les primeres sancions, en concret de l'embargament. El ministre d'Exteriors en aquell moment, i ara el representant de la Unió Europea, Josep Borrell, va subscriure en nom d'Espanya aquest acord. La ministra de Defensa, Margarita Robles, el dia següent, el 15 d'octubre, ja va informar que el Ministeri estava d'acord amb l'embargament a Turquia i va iniciar els tràmits de paralització de l'atorgament de llicències d'exportació d'armes a aquest país. En les conclusions del Consell Europeu del 17 i 18 d'octubre del 2019, els dirigents europeus es van comprometre a suspendre la concessió de llicències d'exportació d'armes a Turquia, cosa que el president Sánchez va ratificar en la roda de premsa posterior, dient que l'ofensiva, i cito textualment, constitueix un acte contrari a la legalitat internacional que posa en perill la vida de les persones i l'estabilitat de la regió. Per tant, queda més que clar que no existeix un recolzament de cap tipus per part d'Espanya a l'ofensiva turca, així com un clar i contundent posicionament contrari al govern espanyol respecte a l'exportació d'armes a l'exèrcit turc. I a més, aquesta moció també conté altres qüestions que no estan del tot ben treballades, perquè parleu que el poble kurd constitueix un model social i polític multireligiós quan realment és un model laic. També parleu aquí que el senyor Erdogan va mostrar públicament en un comunicat el seu agraïment a Espanya. No dieu un agraïment, quin tipus d'agraïment ni per quin motiu agraeix. Jo, si voleu, us ho explico, perquè a la frontera amb Turquia hi ha unes missions Peirot de... en el qual hi ha les tropes espanyoles sota el paraigües de l'OTAN, en el qual el govern espanyol, el Pedro Sánchez, va informar, va fer públic com a forma de sanció que retirarien aquelles missions, que l'únic que busquen és simplement la protecció d'aquell territori i la seva seguretat. I al final no es va fer aquesta retirada. Per tant, l'agraïment d'Erdogan és en aquest motiu. Per tot això, com hem avançat, ens abstenim en aquesta moció. Tot i així, si es poguessin votar els punts per separat, ens abstindríem en el primer i en el tercer. Perquè fa el primer, com a Ajuntament i com a regidors i regidores, no ens pertoca donar un suport explícit a una de les parts de la Guerra Civil Síria, perquè no només participen en la guerra contra el Daesh, sinó participen també, els kurds participen també en una guerra civil a la República de Síria, perquè això suposa que s'han de definir molts matisos i d'això ja s'encarrega la comunitat internacional. Pel que fa al tercer punt...
Hauria d'anar acabant,
Sí, sí, acabo. El tercer punt diu que l'estat espanyol retiri el seu suport a l'estat turc. Doncs bé, no és que s'hagi retirat el seu suport, és que en cap moment hi ha hagut un suport per part de l'estat espanyol. També aquest punt diu que es demana al govern turc la retirada immediata de les seves tropes. És que això ja ho ha fet la Unió Europea en diverses ocasions, com hem pogut veure. I a més de l'estipulació de diverses sancions que s'han de dur a terme en els pròxims mesos. En canvi, votaríem a favor del segon perquè compartim qualsevol tipus de rebuig en aquesta operació militar i en el punt 4 també votaríem a favor, tot i que dieu que s'hagi de comunicar aquest acord al consolat de Turquia, però ens sorprèn que no vulgueu comunicar això a l'ambaixada de Turquia a Madrid. No sé si és per omissió o per una qüestió voluntària. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Albert Serrano. Té la paraula la senyora Cristina Leiz, per Ciutadans.
Gracias, señor Cartañá. Desde Ciudadanos rechazamos las operaciones militares unilaterales que está llevando a cabo Turquía en el norte de Siria. Toda intervención militar debe realizarse con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y debe de ser acorde al derecho internacional. Entendemos la preocupación de Turquía sobre posibles elementos terroristas armados cercanos a su frontera, pero no compartimos la decisión de llevar a cabo una operación militar unilateral. Turquía cuenta con cauces para expresar esta preocupación y buscar asistencia para hacer frente al terrorismo, la coalición liderada por Estados Unidos contra la Daesh, la OTAN o incluso las propias Naciones Unidas. Desde Ciudadanos expresamos nuestra preocupación por las posibles acciones de limpieza étnica que se puedan llevar a cabo contra la población kurda en Siria e Irak. La población kurda debe respetar la integridad territorial de los países en los que viven, pero a cambio merecen protección por parte de esos mismos países y de la comunidad internacional. Los kurdos son actualmente responsables de la custodia de unos 8.000 excombatientes del Daesh, de los que casi 1.000 son europeos. desestabilizar esa región puede provocar la huida de estos terroristas y su retorno a los países de los que provienen, donde pueden suponer una amenaza para todos los europeos. Apoyamos la creación de un tribunal internacional especial para juzgar a estos excombatientes en Oriente Próximo por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Creemos que es necesario para poder garantizar la justicia y la reparación para las víctimas que han sufrido el terror y la violencia por parte del Daesh. La Unión Europea debe liderar el impulso por la creación de este tribunal, rechazando cualquier acción unilateral en Siria e Irak. Los europeos debemos estar dispuestos a dar asistencia para fortalecer las instituciones y garantizar la seguridad en la región. Habiendo dejado con esto constancia del posicionamiento de Ciudadanos ante estos hechos, hemos de concluir que no corresponde a un ayuntamiento inmiscuirse en cuestiones de política exterior y, por ese motivo, nuestro voto será de abstención.
Moltes gràcies. Intervenció el senyor Xavier Anglès.
Sí, només voldríem comentar tres cosetes en resposta als companys del PSC. Primer, que sobre si votar per separat o no, nosaltres decidim mantenir la votació conjunta, més que repetir en tèrmic el nostre funcionament. Nosaltres representem una assemblea i si ens ho haguessin dit abans potser ho haguéssim pogut parlar, però ara mateix no tenim marge de maniobra per decidir-ho. Després també els voldríem agrair que hagin trencat la seva norma no escrita de no parlar dels temes que no són estrictament municipals i ens hagin il·lustrat amb aquest llarg i superben documentat discurs. Per tant, moltes gràcies. I tercer, que no sigui de competència nostra no vol dir que nosaltres no tinguem la sensibilitat per solidaritzar-nos amb la gent que ho necessita. Per tant, per això hem presentat aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Passem a votació.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 15 vots a favor i 5 abstencions.
Moltes gràcies. Queda aprovada la moció. Passem al punt 9 de l'ordre del dia, moció presentada pel grup municipal de Ciutadans relativa a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció. Quan vulgui, pot fer el posicionament.
Gràcies. El 31 d'octubre de 2003, l'Assemblea General de les Nacions Unides decidió que a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclamara el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción. Esta resolución 54/4 de la Asamblea General contra la Corrupción, aprobada en 2003, ya ha sido ratificada por 182 países hasta la fecha. De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la lucha contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados en la Agenda 2030. Concretamente, en el objetivo número 16, se abordan medidas en las que se recoge la necesidad de promover prácticas más responsables, sostenibles e inclusivas de cara a la gestión política. En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es una de las principales preocupaciones para los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole económico. Esta preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y hacia la vida institucional en general. Todo ello agravado por los casos de corrupción protagonizados por los principales partidos y actores políticos en democracia. Recientemente hemos sido testigos cómo la justicia ha tomado cartas en el asunto, dando publicidad a la sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha considerado a dos expresidentes y varios exministros de gobiernos socialistas responsables de una red fraudulenta que se aprovechaba de las ayudas públicas concedidas a empresas en situación de crisis. Tampoco podemos olvidarnos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los tribunales condenaron por primera vez a una formación política como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción. Aún quedan piezas separadas sobre las que la Fiscalía sigue pidiendo que se abran de nuevo diligencias por existir indicios probatorios. De igual manera, este verano, la Fiscalía también denunció ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol había ocultado nuevos fondos en Andorra. En los 4 años y medio que se lleva investigando el caso, se han cursado un importante número de comisiones rogatorias a los Estados sobre los que existía la sospecha de que la familia Pujol podía tener cuentas ocultas. la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son partícipes de estas investigaciones a día de hoy y buscan aclarar todos los interrogantes sobre uno de los mayores casos de fraude acontecidos en nuestro país. La repercusión de estos sucesos ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra democracia, además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los niveles de calidad democrática. En consecuencia, se necesitan llevar a cabo políticas activas que sensibilicen y conciencien de esta lacra para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel en el que los gobiernos locales como el de Valls y nacionales complementen su acción y donde el diálogo constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante. Por todo ello, desde Ciudadanos, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de nuestras agendas locales y globales. En consecuencia, proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valls mostrar su apoyo a la resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarse a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Per part de Junts per Catalunya no hi ha intervenció. Per part d'Esquerra Compromís per Valls, la senyora Núria Gavarró té la paraula.
Moltes gràcies, bona tarda. El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Valls, com no podria ser d'una altra manera, estem totalment a favor d'una condemna ferma i rotunda de la corrupció. I és més, creiem que la bona gestió pública és clau per frenar aquesta xacra, que afecta tot el conjunt de la societat, ja que és fruit d'aquesta manipulació dels mitjans públics en benefici propi, s'han perdut i s'estan perdent recursos que van a parar a les butxaques d'uns quants en comptes de ser invertits en la ciutadania, contribuint així a pervertir els pilars fonamentals del sistema democràtic i debilitant cada cop més la confiança de la societat en els seus representants polítics, que no oblidem que estan per servir i beneficiar a tota la ciutadania. Condemnem totes les cares de la corrupció i els casos que es mencionen en la moció i d'altres en una llarga llista que no para de créixer. Els negocis de la dinastia Pujol, el cas Gürtel, el cas Bárcenas, el cas del Zero d'Andalusia, el cas Palau, etc. A la gent d'Esquerra sempre ens trobareu al costat de l'ètica pública. Creiem que l'ètica i la política han de constituir un binomi estret i permanent. I així ho hem demostrat al llarg de la nostra història. I és que davant dels diversos casos de corrupció que han sacsejat últimament els grans partits catalans i espanyols, Esquerra Republicana de Catalunya, amb 88 anys d'història a les nostres espatlles, no hem tingut cap cas de corrupció, ni hem protagonitzat cap frau ni enriquiment il·lícit al llarg de la nostra dilatada trajectòria. Res d'embutxacar-nos comissions i cap deute amb els bancs. Perquè des de la seva fundació, l'any 1931, Esquerra hem mantingut els nostres principis intactes i aquests són els del republicanisme, entès com els valors de la transparència, la rendició de comptes, la participació, la governança i la vocació de servei públic. Som la força política més antiga de Catalunya que segueix encara dempeus i amb els nostres principis intactes. No som republicans només de nom, sinó que ho demostrem permanentment en les nostres actuacions. No és el cas del partit al qual vostè representa, senyora Laiz, aquí al consistori ballenc. Un partit de trajectòria política relativament curta que es venia com el partit de la regeneració però que ja porta a les seves esquenes uns quants casos de corrupció. Que en l'exposició de motius s'assenyalin casos de corrupció que nosaltres condemnem fermament, ja ho hem dit, però que no es faci autocrítica de la gestió del seu partit, no ens sembla ètic ni correcte. I és per això que votarem en contra de la moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gavarró. Molt bé. En té la paraula la senyora Assumpció.
Moltes gràcies. Bona tarda. Més enllà d'explicacions socioculturals i tòpics més o menys fundats, un nord europeu que ret comptes i gestiona amb pulcritud els diners públics davant d'un sud malbaratador i responsable, la corrupció realment té un preu. Es calcula que el cost social d'aquestes pràctiques suposa uns 40.000 milions d'euros l'any a Espanya. Força més que tot el pressupost anual de la Generalitat, que és de quasi bé 30.000 milions. Una de les frases més populars de la història contemporània de la corrupció és «Estoy en política para forrarme». I tot i que se li atribueix l'autoria a l'expresident valencià Eduardo Zaplana, no és pas d'ell, sinó d'un altre càrrec del PP. sols per posar exemples que de fet algú ja ha anomenat i que són històrics, que ara poder ja ens farien fins i tot fresa, la senyora Marta Ferrusola, investigada per blanqueig de diner i frau fiscal, va assegurar al Parlament que tot i la fortuna oculta a Andorra, la família estava gairebé a la ruïna, no en tenim ni cinc, i que els seus fills pràcticament necessitaven almoina per viure, van amb una mà davant i una altra al darrere. Jordi Montull, company de saqueig de Fèlix Millet i home de certa bonomia i campechanisme, va ironitzar, far de les acusacions relatives al Palau, ni que hagués matat en Kennedy. I això que el cas Palau és un espoli que també ha estat batejat com a cas 3%, perquè certament té una doble ànima. Els més de 20 milions desviats per a Millet i els 6 en 6 que va rebre l'antiga Convergència en comissions il·legals a canvi d'obra pública. Per cert, hem de comentar que aquesta moció, a la qual evidentment votarem a favor, ens fa estrany que vingui d'un partit com el de Ciutadans, que en la moció de censura feta pel senyor Rajoy no li va donar suport en el seu moment el partit que sabem que és un dels més corruptes ara per ara a Europa. Evidentment, en tots els partits polítics hi pot haver casos de corrupció i en els que no hi han sigut hi poden ser, perquè persones i diners i poder són molt difícils de manejar i amb això, com a humans, hi podem caure tots. De fet, però, fins ara, quan aquests casos han estat destapats, s'han investigat, s'han posat en marxa els mecanismes judicials necessaris per tal de dirimir responsabilitats i, generalment, si la corrupció ha estat provada, tots els partits que l'han tingut han acostumat a apartar les persones dels seus entorns. Nosaltres, des del PSC, creiem fermament en els polítics com a persones que tenen un encàrrec dels seus votants de treball pel bé comú i de responsabilitat pública. I, per tant, estem totalment a favor de combatre qualsevol cas de corrupció que es pugui detectar, per la qual cosa votarem a favor d'aquesta moció.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Merino.
Bé, la corrupció és certament una malaltia per la democràcia, per la política honesta i transparent i un obstacle per garantir els drets fonamentals de la ciutadania. Tot i que podem compartir la crítica cap a la corrupció que exposa, creiem que podem ampliar la informació amb un repàs de hemeroteca, simplement. El 2015, Ciutadans va governar 4 ajuntaments a la Comunitat de Madrid, Valdemoro, Villanueva del Pardillo, El Molar i Arroyomolinos. D'aquests 4 ajuntaments, 3 van ser afectats per la corrupció del seu partit. Valdemoro amb una moció de censura. El Molar per la condemna de la regidora de Medi Ambient per ocupar uns terrenys per muntar una granja escola de la que era propietària el 90% d'uns terrenys públics. A Arroyomolinos, aquí l'alcalde, Carlos Ruiz Pérez, va ser arrestat per corrupció, així com Serrat Moraira, assessor de Ciutadans a la Diputació de Lleó, també detingut, i el diputat de Lleó, Juan Carlos Fernández. Aquests 3 detinguts en una macroredada contra la corrupció en ajuntaments on governaven el PP, PSOE i Ciutadans. Hi ha més casos de corrupció dins el seu partit, com quan van canviar els seus propis estatuts a la Comissió de Garanties, per tal que Jesús Galeano Gutiérrez no hagués de renunciar al càrrec de diputat al Parlament de Catalunya, ja que al mateix temps president de la Comissió de Garanties, i això hagués estat una violació de l'article 3.15.11 dels propis estatuts de Ciutadans, on es parla de la separació de poders, però era més rentable canviar els estatuts que fer renunciar al càrrec. Però només hem ficat un exemple. I partint de la base que Ciutadans també va tenir diversos casos de corrupció dins el seu partit i, a més, continua fent pactes de govern amb partits també acusats de corrupció, la CUP votarà en contra d'aquesta moció. I no perquè la CUP no rebutja la corrupció, sinó perquè la moció ve d'un partit polític que, veient el que hem exposat, trobem una mica cínic per part de Ciutadans presentar-la en aquest ple municipal. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna resposta? No? Entenc que anem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Llavors són 5 vots a favor i 12 abstencions. No? No. Ah, perdó, en contra, exacte. 5 i 12. No, me falta, me falta. Me faltan.
Tornem a repetir, si vol.
Me falten, sí.
Tornem-hi. No està res.
Vots a favor. 5. Vots en contra. 15. Correcte. 5 vots a favor i 15 en contra.
Molt bé. Perfecte. Explicació de vot. Senyor Marcaiala.
Sí, gràcies. Per explicar el nostre vot, hem votat en contra d'aquesta moció. Abans, però, volíem doncs, reafirmar també com han fet la resta de companys doncs, el nostre compromís amb la lluita contra la corrupció, que creiem que ha de ser ferma i sòlida des del conjunt de les administracions públiques i també des del conjunt de les formacions polítiques. Compartim també amb la resta de companys que han parlat d'Esquerra Republicana i de la CUP doncs, que també ens sembla, en aquesta exposició de la moció, doncs, ens ha semblat sorprenent que el grup proposant obvies també els casos de corrupció que afecten el propi partit que ha proposat la moció. Ens sembla fins a un cert punt indignant i també, òbviament, en el conjunt de la defensa també es parla de la manca de qualitat democràtica espanyola, atribuint-la única exclusivament a la corrupció, quan precisament com a país estem vivint situacions complexes que creiem que no es poden obviar, i menys quan aquest text fa referència doncs, a les Nacions Unides, per exemple, i als drets humans, i per tant doncs, atribuir-ho única exclusivament a la corrupció ens semblava absolutament injust i indignant. Per això hem votat negativament la moció.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Per tant, queda desestimada la moció. Passem al punt 10 de l'ordre del dia, que és l'apartat de pregs i preguntes. Preguntes no tenim constància que n'hagi entrat cap, no? Senyor secretari, no entra cap pregunta. Per tant, passaríem a l'apartat de pregs. Hi ha algun prec, alguna pregunta? Per part del Partit dels Socialistes, no? Per part de la CUP? Com vulgueu.
Aquest poble mai s'ha caracteritzat per tenir un model d'urbanisme propi ni coherent. Més aviat ha anat creixent a mercè de les iniciatives privades i dels capricis i il·luminacions polítiques. I a cavall d'aquesta mancança, el model de mobilitat s'ha caracteritzat per ser nul, inoperant o surrealista. Un sol carrer peatonal en tot el poble. Inaugurem una plaça que a dia d'avui hem hagut de reformular ja parcialment més d'un cop. I per escenificar el canvi variem les direccions de la majoria de carrers que duen al centre de la ciutat. Tenim barris residencials desconnectats i annexionats a valls com una pròtesi, Mas Clariana, Fornàs, Santa Gemma, Pisos Muñoz, i altres barris i zones residencials que ni tan sols hem mirat d'annexionar-los al poble i a les quals només pot accedir per carretera. I ni tan sols hem tingut la decència de posar un vial ciclable o piatonal, o almenys un voral transitable, com seria el cas de la carretera de Montblanc i la de Barcelona. I resulta, i quina va ser la sorpresa, que hem descobert que l'Ajuntament ha fet uns tríptics per divulgar o explicar els carrils ciclables de la nostra ciutat. Els que hi ha, un escàs terç del projecte realitzat, i de fet se'n deixa algun que tampoc no hi és, i els que hi haurà, que s'endú el pes principal dels que s'ha d'executar. És a dir, res i curt, ens hem gastat diners en divulgar allò que farem, potser és propaganda política, i no pas el que hem fet, que caldria contrastar i investigar amb lupa perquè els ciutadans no hem vist rastre de carril ciclable a la nostra ciutat. Així doncs, hi ha nous carrils ciclables o tot plegat respon a un altre atemptat públic com el suposat carril bici de la darrera legislatura, que passava pel vell mig de la calçada de la muralla de Sant Francesc. Us convidem a pal·liar les mancances de la nostra ciutat amb accions coherents, amb solucions funcionals, amb honestedat i compromís, preguntant si convé a la ciutadania, perquè no passi com aquella plaça d'en Xula tan xula que no era funcional ni per la gent gran, ni pels infants, ni pels joves, i que hem hagut d'anar retonejant a mesura que passen els dies i les desgràcies. Però no tonegem la inacció política i la manca d'una aposta en àmbits determinats de la nostra ciutat, en propagació de política. Això és estafar les ciutadanes, i elles es mereixen tenir uns polítics que estiguin a l'alçada del poble.
Podria concretar el prec? Perquè entens una explicació política, dues preguntes, però no sé què és el prec perquè l'equip de govern pugui valorar. Hauríem de concretar, sí, sí. Quan fem un prec, concretar-nos el que és el prec.
El prec, la deia la part del final, els convidem a pal·liar les mancances de la nostra ciutat amb accions coherents, amb solucions funcionals i amb honestat i compromís, i no a base de propaganda.
Ara s'ha entès, gràcies. Hi ha algun altre prec més? No? Molt bé, hi ha algú que vulgui contestar alguna cosa o fer una puntualització? No? Doncs donaríem el ple per acabat. Aquest és el darrer plenari d'aquest any i els hi voldria desitjar a totes i a tots vostès un bon Nadal, i si no ens veiem abans de final d'any i una bona entrada d'any, fer extensiva aquesta felicitació a tota la ciutat i com és tradició en aquest regidor portarem uns roscos de vi per poder celebrar que ha arribat el Nadal, acabats de fer, per tant ho celebrem tots junts ara en un moment.